A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai setmanal que us oferim i que ens permet parlar de literatura infantil o juvenil directament amb els seus autors o autores, molt sovint autors dels textos, en d'altres ocasions també autors o autores de les il·lustracions. Ara, algun cop també hem parlat amb traductors o traductores o també responsables de determinades col·leccions de les editorials. Avui fem un poti-poti, podríem dir, perquè de fet parlarem amb l'autora del text, però també l'autora de les il·lustracions, d'un llibre que es titula Qui té un germà té un tresor. És obra de la Laia Guerrero i està publicat per Edicions del Pirata, que és l'editorial que en aquestes darreres setmanes doncs estem repassant. Laia Guerrero, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a la sintonia de Ràdio Vilafranca per parlar d'un dels teus llibres, perquè, de fet, pel que em comentaves abans d'entrar en antena, tu ja amb l'editorial del Pirata hi tenies relació, eh?
Sí, havia il·lustrat alguns dels seus contes, ja, sí.
Però en aquest cas, podríem dir que és el primer que ets autora tant del text com de les il·lustracions?
Exacte. Bueno, és la meva primera vegada com a autora.
Com a autora dels textos, eh? Perquè nosaltres sempre insistim que l'autoria tant és de, sobretot en infantil,
sí,
no? Tant és dels il·lustradors o les il·lustradores com també dels autors dels textos. És el teu primer llibre que poses i poses el cap i els ulls, per entendre'ns.
Exacte, i les mans.
també. I aleshores, la primera pregunta que ens ve al cap és com és que t'has decidit per fer aquest llibre concretament? Qui té un germà té un tresor. Hi ha alguna qüestió familiar, personal teva que t'hi hagi portat?
Doncs sí, i tant. Experiència personal, clar. Bueno, jo vaig tenir dues filles molt seguides, llavors les gelosies va sorgir des del primer moment. I jo vaig estar buscant bastant doncs aquest tema, no? I llavors molt sovint pensava, haig de fer un conte que parli d'això i una mica pues, explicar la meva experiència personal.
En el teu cas van ser dues filles, però pel que dius, eh?
Sí.
I aquí
la gran, a veure, són elles dues, en realitat, vull dir, està inspirat en elles, de fet s'assemblen bastant a quan tenien aquesta edat, ara ja són una miqueta més grans, però sí, es diuen, les meves filles de veritat es diuen Adriana i Martina, i en aquest cas, bueno, els vam canviar els noms, els vam posar Emma i Noa, pensant, bueno, doncs que fossin els mateixos noms traduïts a tots els idiomes, a l'anglès i també al castellà.
Clar, perquè aquest llibre, perquè Edicions del Pirata acostuma a fer aquesta triple traducció, bueno, doble traducció, no? O sigui, l'original, sí, més els dos llibres traduïts. Sempre els trobem, o gairebé jo diria que sempre, les col·leccions de l'editorial les trobem tant en català com en castellà i en anglès, eh?
Sí, això està superbé i a mi m'encanta que ho facin perquè així, bueno, tens opció també de que portin el teu llibre a l'estranger, no?
Bé, doncs, ja sabem el motiu una mica pel qual vas posar-t'hi en una història d'aquestes característiques i pel que ens expliques et vas informar bé. O sigui, a tu et voltava pel cap el tema de com treballar la gelosia entre els germans, eh? O les germanes, en aquest cas.
Sí, bueno, és que, a veure, quan va néixer la Martina, l'Adriana era molt petiteta i llavors de seguida pues, vèiem pues, doncs que a lo millor li agafava el xumet i se'l posava a ella, perquè ella encara portava xumet. Jo sortia a passejar amb les dues i al final doncs, tenia que posar-me la petita a la motxilla i la gran deixar que s'entés en el cotxet quan feia mesos que no volia saber res del cotxet. Doncs, diríem totes aquestes coses, no? Bueno, era divertit. Bueno, ara ho veus divertit en aquell moment.
En aquell moment ho pateixes, no?
Ho pateixes, sí.
I, per tant, hem de dir clarament que aquest és un llibre adreçat per als nens que tenen germans, els nens petitons que tenen germans, però alhora també per les seves famílies, perquè una banda és el conte, que poden intentar llegir o han de llegir acompanyats dels pares, si són molt més petitons, no? Però després, al final de tot, veiem també que aportes informació adreçada a les famílies.
Sí, exacte. Després, al final, hi ha com una petita guia de, bueno, que està tret d'arxius, eh? Vull dir, no és algo que m'hagi inventat jo. Una petita guia de com gestionar l'arribada d'un germà, que al final no és fàcil en ninguna edat, eh? Jo crec. Vull dir, no hi ha una edat que diguis, ah, doncs és que té 10 anys i ho portarà superbé. No, vull dir que cada edat necessita una mica... tenen unes necessitats i al final, doncs quan ve un germà, doncs, bueno, no és fàcil per ningú.
Arriba una competència a casa, no?
Exacte, sí. I en aquest cas, doncs, jo també volia posar-li també una mica d'humor al conte, no? Doncs que sigui, doncs, bueno, el conte comença que ve una germana nova i la germana, la gran, està farta de compartir-ho absolutament tot i agafa i diu, doncs mira, l'empaqueto per regal, així com si hagués vingut a Amazon, doncs que se l'emporti una altra vegada, no? La deixo a la porta i ja se l'enduran.
I a partir d'aquí és quan comença, podríem dir, la història de fons, no? Perquè doncs, la germana gran, un cop l'ha empaquetat, descobreix que hi ha coses molt positives, eh? Perquè té més espai, té més de tot, però també troba a faltar alguna cosa, no?
Sí, bueno, per una banda la troba a faltar, perquè de cop descobreix doncs, que jugar sola no és tan divertit, dutxar-se sola ja no és tan divertit, però per una altra banda també se n'adona que ella es preocupa per la seva germana i sempre doncs, va a veure si té gana, va a veure si està bé, si té fred, no? Doncs una mica la responsabilitat d'aquest germà gran cap al petit.
Tot això amb il·lustracions magnífiques per part teva, per cert. Fins a quin punt s'assemblen, tu ens ho deies, no? Que s'assemblen molt a les nenes protagonistes de la història amb les teves filles? O s'assemblaven,
sí,
vaja?
Sí. Sí, bueno, ara, sí, és veritat que ara la petita ha canviat bastant, però sobretot en el pentinat i en el tipus de cabell i això, sí, s'assemblen. Elles es reconeixen, eh?
molt bé. Com deia, són unes il·lustracions magnífiques que alhora també ens permeten un joc. Al final de tot descobrim que hi ha un joc, no, també?
Sí, això ho fa tota la col·lecció, també ho vam fer amb el de... Ha estat un pet i amb el d'una família especial, doncs que cada llibre doncs, té com uns objectes que has de trobar, que després doncs, fa que te'l tornis a mirar una altra vegada. Un cop has acabat, descobreixes que hi ha un joc. Llavors, tornes a començar i busques les cosetes. Uh-huh. En aquest cas, era un xumet i un llapis. Doncs, el xumet que havia sigut tan important, no?, a la vida de les seves filles, i et dic, d'això que se'l treien l'un a l'altre i això, doncs vaig pensar que era bastant important posar-lo.
Utilitzes molt el tons pastel pel que fa als colors. I la tècnica, quina tècnica és? Perquè dona la sensació que és aquarel·la?
Sí, bueno, a veure, jo sempre he il·lustrat amb aquarel·la, però en aquest cas el vaig fer digital. Però com que no volia perdre l'estil, no?, com si diguéssim, doncs ho vaig fer amb digital, però posant papers d'aquarel·la a sota i després utilitzant pinzells que fossin tipus aquarel·la, rotulador, color, com simulant una mica el que estigués fet a mà, però realment no està fet a mà. De fet, bueno, està dibuixat a mà i després pintat amb digital.
Amb digital. Per això t'ho deia, que dona aquesta sensació d'aquarel·la, però la veritat és que hi ha alguns perfils, alguns elements que ens feien dubtar, no?, respecte de la tècnica utilitzada. Normalment, però, treballes amb aquarel·la directament i després ho trasllades a l'ordinador.
Sí, normalment ho faig amb aquarel·la i ho escanejo. De fet, escanejar és una de les coses més difícils, perquè és molt difícil que quedi exactament igual de bé que ho estàs veient tu al natural i després, a lo millor, doncs, faig alguns retocs en digital, però molt en l'últim pas.
Mm-hmm. Sí, perquè sempre hi ha aquest problema, no?, que de l'original l'ordinador perd moltes vegades, no sé, potser sobretot el color, no?, o el color, les ombres...
Sí, de fet, jo he agafat alguna vegada i, bueno, amb tot el morro he escrit a algun il·lustrador així que a mi m'agrada i això. escolta'm, on escaneixes tu? Com ho fas, no? I llavors, bueno, per exemple, la Rocío Bonilla em va dir l'escanejador que utilitzava ella, el senyor que li fan vella. Llavors, bueno, sí.
I cap allà te'n vas anar, no? Cap allà te'n vas anar.
Exacte.
Perquè tu treballes amb il·lustració de contes infantils, però també treballes amb dibuixos animats, per entendre'ns?
Sí, em dedico a fer pel·lícules de dibuixos animats amb 3D. O sigui, tot el que seria doncs, tipus Pixar, no? Doncs aquest tipus de pel·lícules, perquè ens entenguem. Uh-huh. I jo faig tota la part de la il·luminació.
I has treballat amb alguns pel·lícules o alguns treballs, o alguns dibuixos animats que puguem relacionar, o sigui, que hem pogut veure?
Sí, bueno, ara l'última que hem estrenat es diu Hechizados, que està a Netflix. Després també vaig fer El Parque Mágico i L'H. I després, bueno, he estat fent sèries i coses d'aquestes, però així com a llargmetratges, aquestes, sí. L'última, ja et dic, es diu Hechizados, igual no la coneixes, no sé. Depèn de l'edat,
clar,
no sé si tens fills o l'edat que tinguin.
Ja no estic en aquesta línia, però...
Vale. Bueno, és que fa molt poquet, la vam estrenar, em sembla que va ser el novembre o així, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. I ara estem fent una que es dirà Pucú.
Doncs
estarem
pendents de veure què surt. No hem comentat abans, perquè el text d'aquesta història, d'aquest conte, Qui té un germà té un tresor, és molt, molt breu, és a dir, jo deia abans, poden intentar llegir-lo, o si no, els pares poden acompanyar amb la lectura dels més petits, i a més està fet amb lletra de pal, no és lletra lligada, és a dir, que facilita també aquesta lectura, no?
Exacte. Bueno, l'edat recomanada és entre 2 i 6 anys, que al final doncs, els nens, els 5, 6, que comencen a llegir, doncs, que hi hagi text, poc text, entre cometes, perquè ho puguin llegir, no? Perquè a vegades si hi ha moltíssim text també, els nens, m'agafava una mica...
Hem intentat l'exercici de mirar les il·lustracions sense llegir el text... per intentar llegir la història sense això, sense la lectura. Allò, per posar-me en el cap d'aquell nano petit que no sap llegir encara i que el seu pare o la mare li expliquen el conte i ell només mira les il·lustracions.
I sí, exacte.
La veritat és que hi ha un relat, es pot llegir, això per tant és important pels il·lustradors en aquest cas, i una de les coses que més clarament permet llegir quina és la situació en aquest cas són les mirades de la nena protagonista, perquè la nena petitona, com tots els nens petits, està allà i clar, no, tampoc no s'assabenta gaire del que està passant, no? Però la gran que és el protagonista, les expressions que li has posat, que li has dibuixat, ho diuen gairebé tot, no?
No, que la mira com de reull, no?
Sí, sí.
Ara veuràs el que et faré.
Exacte. No, i quan està contenta, quan està enfadada, quan està trista, no?
Sí.
Veus una mica aquell sentiment que té la nena en aquell moment, no?
Exacte, sí, sí. Sí, sí. Bueno, és una mica part de la feina de l'il·lustrador, no? Tenir que... Bueno, una mica del que tu has dit. Intentar explicar una història sense que hagis de llegir, no? I sobretot quan són contes per nens tan petitets, no? Com podrien ser, doncs això, un nen de 2, 3 anys.
Mhm. I com hem comentat abans, al final de tot hi ha un parell de pàgines, o 4 pàgines, vaja, que ens expliquen d'una banda com gestionar l'arribada d'un germà o germana, així en general, i amb 2 parts, no? Abans de l'arribada del nadó i quan neix el nadó. Perquè és diferent, és a dir, i es poden fer coses diferents per preparar aquell nen del fet que li arribarà un germanet o una germaneta?
Sí, clar, o sigui, al final... el nen sempre l'has de preparar, per molt petit que sigui. Vull dir que portar de cop un altre ésser a casa teva sense haver-li explicat absolutament res seria un xoc molt fort, no? I tot i que en el meu cas, per exemple, quan va arribar la Martina, l'Adriana tenia només 19 mesos, que s'entenava bastant poc i em mirava i em deia, però aquesta persona qui és, no? I jo també en aquell moment em vaig donar compte de que hauria d'haver estat més... a veure, no sé com dir-ho, com...
Més atenta, potser.
Bueno, més atenta, sí, doncs preparar-ho més, a parlar moltíssim més del que vaig parlar amb ella. Clar, jo la veia molt petita, però, bueno, al millor, si n'hi hagués parlat cada dia, doncs allò hauria entrat més al cap, no? Uh-huh. Sí, doncs és una feina que s'ha de fer des del principi i bueno, i també, bueno, després tot el que ve, exacte.
Amb una d'aquestes recomanacions em volia quedar abans de finalitzar l'entrevista. Tu ens ho deies, que no són coses que tu t'hagis inventat, sinó que has anat fent recerca, suposo que amb psicòlegs o amb experts en la matèria, no? I hi ha una darrera recomanació en el moment quan neix el nadó, és a dir, no abans que neixi, sinó quan ja ha nascut, que diu, no s'han de censurar els sentiments ni les emocions que pugui provocar la nova situació al germà gran.
Sí,
aquesta és potser d'aquelles coses que costa més als pares, no? Perquè hi ha moments que dius, se t'escapa a vegades algun...
En plan, no ploris, no?
Ah, exacte.
Sí, no facis això. O ara no puc, doncs em sembla que era l'Álvaro Bilbao, no? Que explicava doncs això, doncs, que moltes vegades hem de canviar un... no podem anar al parc perquè ara tinc que estar o haig d'estar amb el teu germà petit. Doncs canviar-ho per... ara no anem al parc, quan acabi de fer una cosa, anirem. No focalitzar el problema en el germà petit, no? Ho explicava, evidentment, molt millor que jo, però era bàsicament això. Doncs, tractar de canviar la frase de forma que tu no estiguis culpant el germà petit, no? Perquè al final, si no, l'altre, el gran, diu... Bueno, és que tot el que m'està passant és per culpa del germà petit. És que a vegades, moltes vegades, som nosaltres mateixos els que la manera que tenim de parlar, doncs, ho deixem així, no?
Mm-hmm. Efectivament. I el també passa, quan he llegit aquest conte teu, m'ha fet reflexionar. També passa moltes vegades que ens oblidem que nosaltres també... Bé, hi ha gent que és fill únic, no? Però, si no és el cas, sempre hem tingut o un germà gran o hem estat els grans dels germans, no? I en canvi, no hi pensem mai. I quan tenim fills, no ho recordem. No ho recordem, per descomptat, quan nosaltres érem petits i ens va arribar un germà de cop i volta, o al revés, quan nosaltres vam arribar i teníem un germà gran a casa, no?
Ja, bueno, si tu creus, no sé. Jo crec que al final nosaltres, bueno, almenys és el que em passa a mi. Jo soc germana petita i llavors entenc molt més a la germana petita sempre.
Sí, sí.
Suposo per això, no? Igual que el meu marit, en canvi, és germà gran i ell es posa més en el cap de la germana gran i diu, és que els germans grans actuem així i fem això així, no?
Sí. Mira, a mi em va tocar les dues coses. Vaig ser durant un moment germà petit i després vaig ser germà gran. Vull dir que...
Ah, bé, llavors ets germà mitjà, que això ja és una altra...
És una altra categoria. Aquesta és una altra categoria.
Exacte, és que els germans mitjans pateixen el de dalt i el de baix. Jo crec...
Reben a banda i banda, sí.
Sí, sí, sí.
Laia Guerrero, un plaer d'haver conversat amb tu amb aquest llibre, Qui té un germà té un tresor, que, per cert, pel que dius, és una frase de l'àvia, eh?
Sí, exacte. És que vaig voler que fos... De fet, és algú que et volia dir. Vaig voler que fos l'àvia la que digués la frase, una mica per remarcar que, al cap i a la fi, els avis, bueno, són una font molt valiosa d'experiència, no? I com que si tu ho diu l'àvia, és que és veritat, no?
Sí, sí. Tenen sabidoria de fons, eh?
Exacte.
Doncs un plaer per haver conversat amb tu d'aquest llibre. Com dèiem, Qui té un germà té un tresor, l'editorial d'Edicions del Pirata, obra de Laia Guerrero. Laia, fins a una propera ocasió.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.